Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.
Molt benvinguts, bona nit, benvinguts al Club 21. Avui compartirem tertúlia, compartirem idees, compartirem experiències amb tres ments inquietes. Per això són aquí, per això són en aquest Club 21. Ells són emprenedors, són empresaris que comparteixen valors, segurament valors com la innovació, com la creativitat, com la recerca de noves oportunitats. Si hi ha crisi, doncs tots busquen la manera de sortir-ne quan abans millor i segurament la inspiració és una de les seves dots. Ara, cal treballar molt perquè comenci la inspiració o perquè la inspiració t'acompanyi. Benvinguts a aquest Club 21, per tant, i vull donar la benvinguda als protagonistes, als tres protagonistes d'aquesta nit. Tenim el Jaume Gumà, ell és CEO, responsable de l'empresa Ulabox, que podríem dir que és el supermercat online 100%, el primer a Espanya, un dels primers, un dels més importants i un dels que tenen coses tan essencials avui en dia com una aplicació per l'iPhone i per l'Android per fer la compra directament. És l'únic que ho tenen, és l'únic supermercat online que ho té ara mateix a Espanya. Molt bona nit, Jaume Gumà, benvingut.
Molt bona nit i moltes gràcies.
Com s'us va acudir tot això?
Doncs fent la compra nosaltres mateixos i agafant autèntiques enrabiades veient com funcionaven les plataformes digitals dels supermercats tradicionals que havien fet aquest pas d'obrir a internet. I veient que era un autèntic drama l'experiència de compra, l'experiència de pagament, fins i tot l'experiència
de drama,
rebre
ho definiries així, un drama.
Sí. Especialment per ments digitals, com les nostres.
Tu tens una ment digital, sí?
Sí, no hem treballat en cap empresa, podríem dir, normal, entès com a tal tradicional. Sempre hem treballat en el món digital, ja sigui mòbil o sigui internet fixa. I, per tant, estem molt acostumats a el que la tecnologia ens pot oferir per millorar l'experiència de compra i el servei. I això, evidentment, ens facilitava veure que hi havia un espai de millora molt important perquè amb tecnologia i amb aquest concepte de servei milloréssim l'experiència de compra.
Molt bé, benvingut. Ara mateix seguirem parlant de la teva empresa, Ulabox. Tenim a la Maite Vigueras, ella és fundadora i CEO. Això de CEO està molt de moda, tots ens posem CEO. Queda molt nord-americà, queda molt americà, queda molt, molt british, molt Nova York. En definitiva vol dir responsable, fundador i responsable d'un projecte que ja és una realitat i una realitat molt important. Us dieu Ajuntament Impulsa.
Sí, correcte.
Ajuntament Impulsa, Maite, és un portal per posar molta gent en comú, en definitiva, a través de la realitat municipal, no?
Sí, el que posa en contacte són les empreses i l'administració local. És un portal que, bueno, així com, per exemple, Ulabox o aquests altres portals, doncs són més generalistes, aquest és un portal doncs molt específic i molt destinat a un sector concret. El que pretén doncs és agilitzar l'acció, diguéssim, comercial que poden fer les empreses, en comptes de que hagin d'anar ajuntament per ajuntament, doncs a través d'aquest portal poden arribar a tots els ajuntaments catalans, a les diputacions, consells comarcals, i és una manera de fer molt més eficient la feina per tothom, no? Amb menys cost pots arribar doncs a tots els ens locals, i ells, per altra banda, tenen una informació que fins ara no tenien disponible en cap base de dades, diguéssim.
Clar, i de forma constant,
dia, no? I a totes les novetats de les empreses, tots els casos d'èxit, que això és molt important.
Clar.
I és com funciona una mica aquest portal.
Molt interessant. Ara et coneixerem més i coneixerem més la teva realitat des d'Ajuntament Impulsa. Gràcies per ser aquí. Bona nit.
A vosaltres.
I tenim a l'Eduard Vidal, ell és director general d'una empresa molt important del nostre país, Grup Mémora, treballant amb serveis funeraris, i són absolutament líders, podem dir això. Teniu unes xifres realment espectaculars, Eduard. Estem parlant d'aquest any 2012, diguéssim, tancareu amb una facturació de 165 milions d'euros, 165 milions d'euros. Teniu 1.300 treballadors i ara mateix, em deies, teníem 128 tanatoris fa uns quants dies, no? Ara ja en teniu 129. Bona nit, benvingut.
Hola, bona nit, David, què tal?
Com comença tota aquesta història, no? I com esteu ara en aquest moment tan, tan important?
Bueno, aquest és un sector que es transforma des de l'avinguda d'empreses americanes a Europa i que comencen una tendència de concentració de mercat i d'adquirir petites empreses locals molt lligades al territori, als ajuntaments o en prestació del servei públic, però que es liberalitza des de l'any 96 i que està en una tendència, doncs, com et dic, de concentració i de creació de grups operadors amb visió nacional i presència internacional, però sobretot amb una operativa molt local i de prestació propera a la ciutadania.
Molt bé. Per tant, concentració, no? Cada cop més serveis, més centralitzats i cada cop més professionalitzats. No?
Sens dubte. Estem tot l'equip enfocat a crear, innovar, consolidar i, sobretot, formar i desenvolupar el sector i l'activitat d'aquesta empresa, perquè és un sector que està molt a prop de la ciutadania, del servei, i que només que toquis tres o quatre coses són molt sensibles i l'has de fer molt bé per no caure en un problema en la prestació del servei.
Eduard Vidal, gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
Us començarem a conèixer.
Club 21, una tertúlia d'idees innovadores i creatives amb tres ments inquietes, emprenedors i empresaris amb visió de futur. Cada diumenge de 9 a 10 de la nit a Ràdio 4.
Club 21, el Club de les Ments Inquietes, comparteixen paraules ells tres, comparteixen valors, innovació, creativitat, oportunitat, superació personal, reinvenció. Moltes vegades, quan una empresa no acaba de tirar endavant, t'has de reinventar, has de seguir caminant. I també inspiració. Vull agrair molt especialment al subdirector del programa, el Gerard Cadavall, per ser molt a prop, i també, naturalment, el nostre fidel realitzador tècnic, sempre el tenim a prop i ens dona molta seguretat tenir-lo, l'Adolfo Rosado. Gràcies, Adolfo, per ser tan a prop. Les instruccions de vol són molt senzilles. Això és un vol, estem a punt d'enlairar-nos, i les instruccions són que és una tertúlia, per tant, és un espai d'idees. Jo us faré preguntes, us aniré provocant petites idees, però en qualsevol moment us podeu anar mirant, us podeu anar interpel·lant, i en definitiva us volem conèixer, volem que l'audiència us coneguin, i vosaltres, entre vosaltres, també es tracta de que feu relacions. Això és molt important, és un networking en directe, és un networking a través d'una ràdio com aquesta, com Ràdio 4.
Els candidats.
Comencem i vull començar coneixent el Jaume Gomà. Us l'hem presentat així molt, molt de forma sintètica. Ell és CEO, és responsable de l'empresa Olavox. Podíem definir-ho tan fàcil com el supermercat online 100%. Això vol dir que no hi ha una botiga física, no hi ha un establiment on puguem anar al carrer tal, amb cantonada amb tal, i trobar-ho. És 100% ha nascut digital, no?
Exacte. Hi ha una oficina que està a Plaça Urquinaona, que és on fem tota la part de desenvolupament de tecnològic, tota la part d'operacions, d'atenció al client, tota la part de gestió comercial, etcètera, etcètera. I després tenim un magatzem a Zona Franca, en el que estoquem tots els productes que enviem a tot l'estat espanyol.
Tu tens formació a ESADE, t'has vinculat professionalment al món digital des de l'inici. Ens deies que tens una ment digital. A mi m'ha fet una mica de por. He començat a mirar-te el crani per veure si tenies alguna incrustació tecnològica, però veig que no ets un cíborg,
encara
sinó que ets un ésser humà 100%.
Sí, quan em refereixo a la ment digital, em refereixo que és una ment que ha nascut en l'entorn professional 100% digital, que no hem hagut d'experimentar tota la transformació de la part tradicional cap a la digital. Sí que després hem tingut experiències, com en el meu cas, quan vaig estar director de Segunda Mano al portal de classificats, i vam haver de prendre la decisió de tancar les operacions de paper i migrar tota la companyia cap a només la part digital, no? Però és això, des d'una vessant molt, molt clara, com a natiu, professionalment parlant digital.
Has treballat a càrrecs de responsabilitat a companyies com Eresmas, com Guanadu, Orange, l'operadora Orange, i això, com tal, com deies, vas arribar a la direcció general del portal segundamano.es. I a partir de tot això, evidentment, has cofundat startups de tecnologia, has treballat de business angels, has fet moltes coses, però finalment tota la il·lusió, tot el coneixement, tota l'experiència et porta, et convergeix cap a olavox.com, no? Hi ha més experiències, Jaume Gomà, al món o a Europa en aquest sentit, tipus olavox.com?
N'hi ha bastantes. Diguéssim que estem parlant d'un negoci, muntar un supermercat és quelcom molt complex, que has d'abordar moltes diferents potes de coneixement i de treball, i no és una cosa que sigui comú d'una forma allò amb grans volumetries, però sí que hi ha experiències bastant interessants. Estats Units, per començar, on tenim una gent que es diuen soap.com o diapers.com, que es coneix bastant per diapers també, que han muntat una espècie de centre comercial a través de la xarxa. en el que tenen un supermercat que és Sou.com i altres petits portals que fan de botigues especialitzades, tot amb una experiència de compra única i que en aquests moments està ja gestionant més de 150.000 referències i està amb unes xifres de facturació que realment fan enlluernar bastant. No? Estem parlant de més de 600 milions d'euros de facturació ja a Estats Units només. I són gent que han sigut adquirits pel conglomerat d'Amazon fa cosa d'un any i mig.
Esclar, no se'ls han escapat. Eh?
Evidentment no. Hi ha una experiència també a Anglaterra que és molt interessant, que és el cas d'Ocado, que és un portal que està funcionant de forma molt, molt, molt positiva i amb un recorregut realment molt potent. Uh-huh. Això sí, porten 10 anys treballant i empenyent i creant aquest projecte que avui és una realitat i un referent. No? I després a França també hi ha Aura.fr, que és un referent francès que també és molt interessant.
Les vostres xifres, les d'Aulabox, són aproximadament això, més de 75.000 usuaris registrats, més de 5.000 productes diferents, entenem-nos, la web i el magatzem, per entendre'ns, mm-hmm. I, evidentment, serviu a tot Espanya des de l'inici, això és molt important, i això, 24 hores, pim-pam, fas la comanda i en 24 hores ho tens al teu domicili, no?
Sí, sempre diem que hi ha tres grans pilars a l'hora de construir el concepte d'Aulabox. Un és l'assortiment, que ens ha de fer diferents el fet de no tenir botigues físiques, no tenir lineals. Uh-huh. Podem créixer amb assortiment d'una forma quasi infinita, portant la digitalització al màxim, que evidentment no serà mai infinit, però sí que podem arribar a uns volums molt, molt importants, com aquests americans de més de 150.000 productes diferents.
Déu-n'hi-do, això. Eh?
Això està en construcció constant. Vam començar el juny del 2011 amb 600 referències, només 600 productes diferents al magatzem, uh-huh. I al cap d'un any ja en tenim més de 5.000. Hem anat amb una velocitat realment de creuer molt, molt alta. El segon pilar és el servei. Som obsessius, maníacament obsessius amb el servei. Sempre expliquem que a la Box no venem productes, no venem ampolles d'aigua, no venem llet, no venem cervesa, no venem penyals o bolquers, no venem absolutament cap producte que puguis trobar en un supermercat. El que venem realment és temps.
Clar,
i repartim somriures. Llavors és un canvi de paradigma.
Sí,
molt...
també somriures, sí?
Sí, perquè la caixa porta un disseny molt...
Es pot enviar
molt...
un somriure en 24
es enviar,
hores?
Es pot enviar un somriure en 24
com
hores.
Com s'envia un somriure?
Amb una atenció molt personalitzada i fent la vida molt senzilla a la gent que ens compra. I, de fet, tenim experiències molt divertides que després, si ens dona temps, ja us ho explicarem.
Molt bé.
I el tercer punt és la innovació tecnològica. No? Sustentem amb aquests tres pilars.
Innovació és una cosa que des d'aquí al Club 21 tenim molt al cap. A vegades és un concepte, la innovació, que tothom en parla, però és important la innovació, de veritat, aplicar-la allò de dilluns a divendres.
I en el nostre cas, amb el coneixement tecnològic que tenim i l'aprofitament que en fem per millorar l'experiència de compra, realment ha de ser quelcom molt destacable i que ens ha de fer molt diferents de la resta.
Jaume Gomà, teniu una cosa important i és que quan un té un iPhone a les seves mans o té un Android, aquests estris smart, aquests estris intel·ligents, doncs podem fer la compra, podem apretar un botonet, ens surt una app, una aplicació i immediatament podem fer la compra a través d'aquestes aplicacions iPhone, Android, i és l'única experiència que hi ha a Espanya ara mateix, no?, de compra directa.
Exactament. De fet, vam fer la primera experiència pilot al setembre de l'any passat amb la versió 1 només per iPhone, i aquest mes de maig vam llançar ja la segona versió, que és realment el que en diem vitaminada, no? molt millorada.
Vitaminada.
Sí, és un concepte bastant utilitzat en l'espai en el que ens movem. I després tenim el llançament també a principis de juny de la versió per Android. Què permet això? Mm-hmm. Permet aprofitar molts temps en els que som cautius de l'espera, amb el poc temps del que disposem en la societat actual, de fer la compra amb el telèfon d'una forma molt ràpida, molt usable, molt senzilla, i a més tenir sincronitzada aquesta experiència de compra amb el telèfon amb la pròpia que puguis tenir a l'ordenador o a la tableta iPad o similar. No?
Magnífic, seguirem coneixent-te.
Perfecte.
Permetem que saludem a la Maite Vigueras, fundadora i CEO d'Ajuntament Impulsa. Maite, Campdevànol. Campdevànol és el teu punt d'origen, no?
És el meu punt d'origen,
Campdevànol,
sí,
un poble del Ripollès a la vora del Freser, tradició tèxtil.
Sí.
Per tant, sempre els telers, les turbines, els embarrats, tot això ha sigut la teva música de fons, la música que t'ha acompanyat des que eres una nena. I aleshores, a part d'això, evidentment, ets una dona del segle XXI, ets una dona jove, moderna, inquieta, tens una devoció per al màrqueting, per al màrqueting ben entès, no? I, evidentment, seguidora de grans mestres com Philip Kotler, com Andreas Weiken, com Martin Lindstrom, no? Kevin Roberts. Tots aquests homes t'han inspirat per fer coses tu, per aplicar aquestes
idees. La veritat és que sí,
idees.
I han provocat una mica doncs, que em llancés de, el que diuen, no? De la zona de confort per anar a fer coses, doncs, mm-hmm. Bueno, han estat una mica inspiradors, no? Del meu canvi. Com bé deies, doncs, jo vinc d'això, d'un poblet del Ripollès, sempre he estat vinculada en el món empresarial ja des que he sigut petita, no? I bueno, pues, ja de formació vaig fer econòmiques i sempre m'he dedicat al món de l'empresa, sempre a nivell doncs, de direcció comercial i de màrqueting, i és una cosa que visc i que m'apassiona, no? Llavors, bueno, quan vaig començar a escoltar doncs, com anaven els ajuntaments i com anava
tota la
situació, vaig dir, és que hi hauria una manera doncs, molt fàcil d'optimitzar tot això uh-huh. i d'enquadrar-ho en un entorn d'internet, per exemple, no? I bueno, va ser quan vaig començar a pensar en aquests temes, no? De fet, jo la meva primera aproximació amb l'internet va ser molt divertida perquè va ser obrir una porta i rebre com una patacada que dius, el món ha canviat, què passa, no?
Era una porta digital o era una porta real?
Era una porta real. Jo vinc més en el món real que en Jaume.
I què va passar, això de la porta? Explica'ns-ho.
Va ser molt divertit perquè, bueno, estàvem en una universitat als Estats Units i, bueno, jo estudiava aquí a Barcelona, però aquí encara no teníem internet. Mm-hmm. Estem parlant, doncs, de fa 20 i pico d'anys, no? I va ser, doncs, entrar a la sala d'informàtica i veure que tota la gent estava remenant per internet, no? Una cosa que encara no ens havia arribat aquí.
Clar, clar.
I va ser molt divertit perquè em deien és que ens estem connectant doncs, amb gent o d'altres llocs i bueno, passant-se emails i tot això, no? I per mi va ser doncs, un impacte, no?
A
que jo estava viatjant i estava trucant amb cabines telefòniques, clar. I totes aquestes coses que és veritat, vull dir, fa uns anys és com es vivia i ara que hagi canviat tot d'aquesta manera, no? Realment l'internet és una cosa molt simple però que obre un potencial enorme per tot el que es vulgui
fer. I tu has viatjat molt, has anat a molts països, has conegut molt de món, uh-huh. I de cop, després d'aquests, podríem dir que d'aquests 20 anys, no, Maite? Uns 20
sí.
anys com a responsable de diverses empreses i diversos temes del màrqueting i de direcció uh-huh. comercial, després de tot això crees aquest portal o ets l'ànima mater d'aquest portal que connecta empreses i administracions locals, aquest www.ajuntamentimpulsa.cat.
Sí, correcte.
Això t'ho inventes, us ho inventeu,
això...
o hi ha experiències europees
no.
o al món?
No, la veritat és que és un portal inèdit. Mm-hmm. Sí que, per exemple, hi ha països on la contractació pública, per exemple, està molt més desenvolupada, com a França, on des de l'any 68 hi ha alguna central de compres, com UGAP i així. Aquí a Espanya ja veiem que estem molt lluny d'aquest tipus de coses, no? Però, bueno, és un repte i és una cosa molt interessant en la que podem créixer i que s'ha de fer perquè, donada la situació, és una gran oportunitat per fer-hi millores. Llavors, doncs, bueno, pensant en aquest tema, vaig estar analitzant una mica doncs, a veure si podríem fer un portal més generalista
sí.
o si el faríem molt específic i concentrat a Catalunya i, donada la situació, les realitats de cada administració, doncs va ser preferible començar per Catalunya, no? I llavors, això, el que fa aquest portal és posar en contacte els fabricants que puguin accedir d'una manera ràpida a tots els ajuntaments, sense haver de destinar comercials als dematins que poden anar a veure doncs, amb tal cap de compres o l'altre. I, bueno, és una manera doncs, d'optimitzar els costos de les empreses. Per altra banda, és una manera doncs, per l'administració de poder estar al corrent de totes les innovacions que es produeixen, per exemple, doncs, amb eficiència d'enllumenat, amb temes doncs, de recollida de residus, totes les innovacions que hi van havent al mercat, a través d'aquest portal en poden tenir informació i van rebent, doncs, hi ha 1.000 i pico de persones subscrites al blog, doncs, tenim tota la base de dades de la gent de l'administració local, de tots els organismes i tècnics en concret que porten els diferents temes en els ajuntaments, des de tècnics de medi ambient, a secretaris, interventors, tècnics de telecomunicacions, tot aquest tipus de càrrecs i bueno, doncs van estar informats a través de newsletters i de les informacions que els anem passant doncs de totes les novetats que hi ha.
Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla. Tots els diumenges de 9 a 10 de la nit a Ràdio 4. Numintec ens presenta l'emprenedor innovador.
Estem compartint tertúlia, estem compartint idees i ara tenim aquest espai Numintec. Numintec ens presenta cada setmana un emprenedor innovador. Ells són una companyia de serveis de telefonia al núvol, el cloud computing, famosíssim i cada cop més important cloud computing, i cada setmana el Club 21 Numintec ens fa conèixer de prop un emprenedor innovador, en definitiva una persona que ens parla del seu model de negoci, de la seva visió estratègica i que aposta per la innovació i per les noves eines de comunicació. Avui tenim realment un luxe perquè ets un empresari destacat del país, ets un home de referència. Tenim a l'Eduard Vidal, com us comentàvem, el director general del grup Mémora, amb unes xifres, Eduard, realment importantíssimes, no? És a dir, és un sector molt, 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 molt professionalitzat, que fa molt bé la seva feina. 165 milions d'euros aquest 2012, tancareu aquest any, 1.300 treballadors, 129 tanatoris. Ostres, és molt complexa, no?, dirigir tot això. És una gran complexitat.
Sobretot quan penses que és una activitat 24 sobre 24, 7 sobre 7 i 35 dies a l'any, no? O sigui,
no parem. No hi ha de divendres, de dilluns a divendres,
no,
aquí.
No, no, hem d'estar actius com els serveis d'urgències, com els serveis de protecció civil o de primera necessitat. Hem estat en el moment en què es produeix una defunció, sigui a domicili, sigui en un centre sanitari o un hospital, doncs, tenim que estar a disposició de la família i retirar el difunt, portar-lo a les nostres instal·lacions, preparar-lo, enfaratrar-lo, i que en poques hores, en qüestió de 7 hores, la família pugui entrar a penjar el seu ser estimat i ho faci amb tot respecte, amb tota cura i sobretot en les condicions que hagi volgut contractar, amb la qual ens obliga a tenir una coordinació de tots els proveïdors que intervenen i res, passat 24 hores la majoria de la gent vol o enterrat el seu difunt o incinerat. Coordinar floristes, coordinar conductors, transportistes.
Quanta gent hi ha, diguéssim? Quants equips, no? Quanta gent especialitzada? Hi ha, no? Vull dir, quants sectors dintre del sector, no?, per entendre'ns?
Bueno, hi ha, bàsicament, sempre explico que és una activitat que, en el fons, són tres en una. Hi ha una part sanitària fonamental, salut pública, sí. Tot el que té a veure amb la cura, l'acondicionament del difunt. Tenim metges que van assignar a tota Espanya a domicili a les defuncions, amb la qual cosa ens obliga a tenir una xarxa de personal en aquest sentit. Tot el que és els ambulanciers de difunts, recollida del difunt en domicili i tot el que és l'atenció a la família i la prestació. També una part hotelera, que és tot el tanatori.
També, esclar, s'ha de veure així. Esclar.
En el fons són unes instal·lacions per donar un servei hoteler d'acolliment, de restauració, de servei, i en aquest sentit doncs, hem de coordinar tot el que són cafeteries, neteja, seguretat, servei, i prestació de lo que és pròpiament la cerimònia, sigui religiosa, catòlica o de qualsevol altra concepció o creència. Pensa que tenim que tenir respecte per 18 tradicions i hem de tenir,
esclar,
contacte.
18 tradicions culturals, 18 maneres de
religions i tradicions.
Religions i tradicions.
Sempre pensem, home, no, la catòlica, la cristiana és la... Bueno, no, és que hi ha més de 7% de cerimònies que es fan en altres tradicions, ortodoxes, amb musulmans, amb àrabs, amb el que és tot el ritual de neteja del difunt i per part de l'imant. O sigui, tot el que és la multiculturalitat aportada a l'últim moment,
sí,
i en un moment
ritual
més senzill.
De cara al públic, per entendre'ns, no, Eduard? Sí, de cara a la família, però també al ritual intern de portes endins, no? Canvia, segons la tradició, i canvia molt, no?
I això ens obliga a posar noves tecnologies, o sigui, si veureu a la ciutat de Barcelona, en els oratoris doncs, hem incorporat elements visuals per personalitzar la cerimònia, per poder projectar imatges, per tenir un contacte, però també, i qui pugui i vulgui que es fixi, hi ha tres càmeres a cada oratori per poder enregistrar aquesta cerimònia i poder-la visualitzar a quilòmetres de distància a través d'internet.
Amb streaming, fins i tot, en directe.
En directe.
Allò que gent pugui participar d'aquella cerimònia.
Participar, no, però visualitzar,
bueno,
i estar
allà,
present.
Estan amb la família,
present.
Estan exactament. Allà d'alguna manera.
Exactament.
No?
I això sí que som pioners, innovadors, en el sentit que hem volgut trencar aquesta barrera de la distància, sobretot perquè Espanya en 24 hores vols tenir feta la cerimònia, a diferència de França, que poden ser 3 dies, o al nord d'Europa, que poden ser 5 dies.
Déu-n'hi-do, quines diferències.
Amb la qual et dona molta capacitat de transport i de mobilitat i esperar els familiars que estan a l'altra part del món, i en canvi Espanya és que no et dona temps, o t'avisen de seguida i agafes el primer vol o no arribes, amb la qual hem d'adaptar els serveis en aquest. I per últim, diria que és un servei logístic. Mm-hmm. És fonamental la logística.
Totalment.
Tot el que és el transport, transport nacional i transport internacional. Tenim una, dins del grup una filial, que és Memory Internacional, que fa més de 2.000 repatriacions internacionals. Coordinar aquestes repatriacions amb tot el que són els cargos d'aeroport, amb tot el que són les fronteres, aduanes, recollida, i que no hi hagi cap problema de traçabilitat, d'identificació del difunt i d'entrega en el moment i en la recepció oportuna. No?
Escolta, tu vens del món econòmic, evidentment ets doctorat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, màster en Direcció Fiscal i Financera de la Universitat, també ets llicenciat en Dret, o sigui, vens del món tradicional de la gestió, del món empresarial, però clar, no és el mateix gestionar qualsevol empresa que gestionar aquesta empresa. Cal una sensibilitat plus, cal un plus, no?
Cal una adaptació. Cal una adaptació perquè tothom que entra en aquesta activitat ha de ser conscient de que el dia següent serà el centre d'atenció en el seu entorn familiar. Uh-huh. I preguntaran aquells tabús i aquestes preguntes que sempre han volgut fer i que no s'han atribuït a fer en públic o en l'entorn, amb la qual sortiran les típiques pors a l'amor, però també tota la qüestió de processos, de com va la cremació, com es fa la cremació, què és realment les cendres, com es fa el trasllat,
moltes
si s'enterra...
Moltes preguntes habituals, no?
Preguntes que...
No heu fet un llibre amb totes les preguntes habituals? Perquè jo m'estic imaginant un llibre de dir, escolti, totes les preguntes sobre la mort, sobre la mort i aledaños, que vostè es pot arribar a fer la seva vida. Escolti, miri, pum, 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 i li contestes tot.
Hem volgut fer petits dossiers que expliquin cada un dels serveis o processos per de respondre aquelles dubtes o aquells enrenous o situacions, confusions que la família pugui tenir. I en aquest sentit, no un compilatori de tot, però sí per temes o per segments. En el cas de la cremació, un díptic d'explicació, perquè era claríssim de que molta gent pensava pues, que les cendres que s'entregaven que podien no ser del seu difunt. No, ho garantim. Esclar, tenim un procés de traçabilitat, entreguem... hi ha unes formes de control i entreguem i garantim.
Hi ha com un recel, no, Eduard? Hi ha com un recel de vols dir que...
És lògic, que és lògic, perquè, a més, és un sector on la professionalitat ha arribat més tard, amb la qual hi ha molta pràctica no correcta del sector que s'ha arribat fàcilment als mitjans i a la ciutadania, que ha sigut molt petita, molt concreta, però que s'extén molt ràpid perquè és notícia i perquè arriba a la sensibilitat de les persones. Amb la qual hem de fer un triple esforç, molt més gran que qualsevol altra empresa, en garantir el procés i en transmetre-ho de que està garantit i complir-lo, no?
A nivell de model de negoci, hi ha empreses com la vostra al món, n'hi ha moltes? Esteu seguint els passos de les empreses del vostre sector al món?
Hi ha dos grups importants als Estats Units, tots dos cotitzats, sí, a la borsa dels Estats Units, es diu un SCI i l'altre Steward, que són els que van revolucionar els serveis funeraris a Amèrica. Després van voler implantar el seu model a Europa, I la cultura europea és diferent. Són molt diferents.
Sí, en què som essencialment, Eduard, diferents?
Pues, des del més americans. Bàsic, que és la creència i la religió, com les tradicions i cultures locals amb la forma d'atendre el difunt i la importància. Perquè ens entenguem. Sí, hem dit abans les hores de vellació d'un difunt, de 5 dies a un dia en el sud, però la forma d'entendre aquest difunt i enterrar-lo o incinerar-lo. Hi ha països al nord on el 90% és la cremació, perquè no s'entén necessari el conservar i preservar el cos i enterrar-lo. En canvi, estàs en països en Grècia on només el 10% és amb cremació i tot l'altre va enterrat, no? Llavors, els països del mig van canviant. Pel mig, pues, la concepció del que és el velatori. Espanya és puntera amb els tanatoris. No és normal que en tota la xarxa de la península ibèrica tinguem 600, entre 650 i 700 tanatoris.
Sí.
Te'n vas a Itàlia i només hi ha 2-3.
Ah, sí?
En un país com Itàlia. O te'n vas a Portugal i només hi ha 2, que els gestionem nosaltres, que a través d'una filial que és Servilusa. Te'n vas a França i a tota França hi ha 300-400. A París només hi ha 2. A Barcelona hi ha 5. A Madrid hi ha 7.
Com és això?
Bueno, és un sector molt, molt connex amb un altre sector, que és l'assegurador, que és precisament el meu origen.
Sí.
Jo soc actuari d'assegurances i vinc del sector assegurador. He intentat desenvolupar internacionalitat d'aquest sector i va sortir aquest nicho, aquesta diferència respecte a la resta d'Europa, que és el sector funerari a Espanya. I a través d'això fa que aquest sector pugui desenvolupar-se, invertir, internacionalitzar-se i innovar més enllà del que fan altres operadors a Europa.
Les tres claus.
Estem al Club 21, el Club de les Ments Inquietes, aquesta nit de diumenge aquí a Ràdio 4, i estem compartint tertúlia i, sobretot, idees i innovacions i reptes de futur i de present amb el Jaume Gomà, CEO responsable de l'empresa Olavox, amb la Maite Vigueras, fundadora i CEO responsable de Ajuntament Impulsa, que és un portal en el que es vincula tot el món, tota la realitat municipal, els ajuntaments amb els que seran, doncs, com podríem dir-ho, empreses que poden donar serveis a aquests ajuntaments o productes, i l'Eduard Vidal, que ens convida a reflexionar a l'entorn de la mort, evidentment, que és un tema fonamental, i és el director general d'una empresa importantíssima, amb unes facturacions increïbles i una professionalització plena d'innovació i de segle XXI, director general de l'empresa Grup Mémora. Estem en un moment del programa que es diu Les Tres Claus. Aquí tenim tres claus que obren panys, obren portes, i són unes portes que són valors immaterials, però que finalment ens marquen molt de prop. Hi ha una clau de color vermell, que és la clau de la passió, que és la clau que ens ajuda a descobrir quin és el nostre propi talent. Tots tenim un talent, es tracta de descobrir-lo i, a poc a poc, doncs, treballar el talent i que acabi funcionant. Hi ha una clau de color verd, que és la clau de la perseverança, allò, vinga, va, seguim, que és la clau que ens ajuda a defensar i a tirar endavant una bona idea. Hi ha idees que moren pel camí, doncs no, es tracta de que s'enforteixi. I finalment hi ha una clau de color blau, la clau de l'esperança, que ens ajuda a aixecar-nos quan caiem. Quan hi ha problemes, escolta'm, ho arreglarem de seguida, aquesta actitud positiva. Jo us repartiré claus, si us sembla, us he estat coneixent, i repartiré claus. A la Maite Vigueras li donarem la clau vermella, la clau de la passió. Ella, des d'Ajuntament Impulsa, doncs, té una passió pel seu projecte, per aquestes relacions del món municipal amb les empreses. Ella té molt clar això, no? Com has defensat aquesta idea? Com has tingut claríssim que això havia d'anar per aquí, quan ningú feia això, no?
Sí, ningú feia, i a part molta gent del meu entorn em deia, però estàs boja de la manera que estan els ajuntaments, perquè et fiques ara aquí.
La gent tendeix a desanimar-te.
Sí, no? Jo deia, no, és que precisament és com això de la crisi, no? Ara que la situació està malament, és ara que s'hi han de trobar alternatives, no? I penso que això són oportunitats. Igual que tant parlar de la crisi, doncs anem a fer coses per canviar-ho, no? I ja està, no veure tot tan fosc. I, bueno, és una mica, doncs, com va sorgir. T'agraeixo allò d'aquesta clau perquè, bueno, sí que penso que hi poso passió, no?, amb tot el que faig. I, bueno, evidentment, a part de compromís i de, doncs, anar fent un bon seguiment i no desistir mai, no? Un bon anàlisi previ, això és superimportant, no et pots llançar a fer les coses sense haver-ho analitzat, però, evidentment, doncs, fer-ho amb passió.
I aquesta clau parla una mica, aquesta clau vermella de la passió, parla del descobrir el talent, no? Segurament el teu talent, Maite Vigueras, és aquesta capacitat de connectar, segurament. Ets una persona que ets una bona connectora entre diferents realitats i diferents persones.
Sí, de fet,
bueno,
potser la meva experiència internacional és el que m'ha ajudat a obrir una mica aquesta capacitat, no? El fet d'haver viatjat a mig món i el fet d'haver conegut molt tipus de clients, clients grans, clients petits, multinacionals, haver tractat amb molta gent, veus la manera d'actuar de cada persona i veus, doncs, com has d'enfocar segons quines coses.
Molt bé. Escolta, a l'Eduard Vidal he pensat, a Mémora he pensat en defensar una bona idea, un bon model de negoci, una manera de fer les coses professionalment, i li dono la clau de la perseverança, aquesta clau de tirar endavant una bona idea, no?
Toma, te lo agraeixo.
És un tema molt important, aquest, és un tema molt delicat, és un tema que cal molta sensibilitat per fer-lo i cal fer-lo molt ben fet, no?
Home,
i segurament si incorpores molta tecnologia o molta modernitat, o no sé si incorpores tecnologia de Numintec o de cloud computing, però finalment la gent et diu, vols dir que ara cal innovació per fer una cosa tan tradicional? Però tu no dius, és que cal fer-ho bé, no?
No, és que sempre que hi ha una innovació hi ha un rebuig en aquest sector.
Exacte, per això t'ho dic, no?
Sempre.
És a dir, és un sector tan tradicional que dius, escolti, no m'atabalim mi amb pantalletes i amb telefonia mòbil.
No, jo vull posar un exemple. Per exemple, any 2004, quan jo incorporo aquest sector, a Barcelona es feien 300 cerimònies de 15.000 amb música en directe. Ara 9.000. En aquell moment tothom entenia que era innecessari i que era un rebuig, però en realitat, si després feies control, qualitat, client ocult i comprovaves, el nivell de satisfacció del servei es disparava.
I què passava aleshores, Eduard?
Pues que hi havia un rebuig cultural.
Un prejudici, podíem
clar,
parlar de prejudici. No?
Clar, perquè entenien que això era, en realitat, sortir-se de la norma i ningú li agrada, en un acte social,
clar,
destacar.
Clar.
Però, en realitat, el procés, el servei, la finalització era de molta més qualitat.
Clar.
També era veritat que en aquell moment era molt car respecte a el que és un servei funerari. Podia ser un 15% del servei. En aquells moments, el poder-lo massificar, entregar i industrialitzar, en el bon sentit de la paraula,
sí,
perquè
sí,
està fet d'una forma individual, perquè hi ha músics en directe que prenen les peces que la família descolleix en el moment, amb la qual
la família vol el cant
decisió,
dels ocells. El cant dels ocells és una de les més famoses.
Però implica tenir més de 20 músics,
clar,
tots els dies,
clar,
organitzats per poder fer això, i 9.000 concerts a l'any. Pues aquest servei...
9.000 concerts a l'any. Escolta, programeu més música que l'Auditori de Barcelona, tu.
Clar,
és brutal, això.
És que molts dels músics que treballen en el Liceu o
sí,
que treballen al Palau de la Música...
També estan allà amb vosaltres.
Clar, per als matins...
Al matí estan amb vosaltres i al vespre estan a l'Auditori.
Practiquen i fan les obres per després poder-les fer a l'acte teatral, a lo millor un dia, durant 10 dies seguits per la tarda nit.
Però és interessant això que has dit, és a dir, aquesta cosa de la resistència, no? Estem en una cosa tan tradicionalista que fins i tot, encara que l'acte tradicional no et sigui satisfactori, no t'agradi, però no t'atreveixes a innovar. L'acceptes encara que no t'agradi. Allò que van fer els pares, els avis, els besavis...
És que molta gent
no
ens ve dir,
accepto,
jo vull
no,
el mateix per la meva mare que acaba de morir que amb el meu pare que fa 10 anys que va morir. Vull el mateix, i s'entén, perquè vol el mateix, però els temps no són iguals.
Els temps no són els mateixos.
Però o canvia la societat i forcem nosaltres aquest canvi, o sempre voldrà el mateix. Jo només volia agrair-te per aquesta clau, perquè a més és de color verd, m'has dit.
Sí.
I el color de membre és el verd, t'ho agraeixo.
És el vostre color corporatiu.
Perquè és el color
Toma
dels cementiris.
Escolta, hem fet eureka, tu. Has vist que bo, això? Fantàstic. Al Jaume Gomà li hem donat la clau que queda. Jaume, no en quedaven més, però és perfecta, penso, per tu. És la clau aquesta de que tu has treballat des d'Ulavox i molt abans, has apostat per start-ups, has experimentat, ets un home d'experimentació constant i, per tant, no tens por a equivocar-te. És a dir, això de l'equivocació no et deu fer gaire por, no? Equivocar-te és, va, escolta'm, un repte més, no?
Sí. Primer de tot, agrair la clau, que m'encanta especialment.
Perquè hi ha gent que li té un pànic horrorós equivocar-se ni que sigui una coma, tu.
És el que anava a dir.
Es posa els pèls de punta.
És un tema cultural. Ens han inculcat des de petits que equivocar-te és dolent. I equivocar-te és la millor medicina per aprendre, no? O la millor via d'aprenentatge, sempre i quan, evidentment, aprofitis els errors comesos per extreure'n una experiència que t'ajudi a tirar endavant. Aleshores, jo crec que l'equivocació amb sentit, amb un treball, amb un mètode, pues, pot ser molt positiva i pot aportar grans resultats. També dic que l'esperança, jo la veig molt basada en l'humilitat.
La humilitat.
O sigui, és molt important ser molt humils per poder anar adaptant els projectes, per poder anar veient aquest futur i aquesta possibilitat de seguir avançant. No? La humilitat i un altre gran aspecte, que és les persones. Els projectes els fan persones, les idees muten, canvien constantment. El tenir un equip humil, treballador, amb aquesta passió, aquesta perseverança, però un equip bo, amb talent, vinculat en el projecte, és clau per poder tirar endavant.
Escolta, t'ho havia dit fora antena, però ara t'ho dic per antena. Tens una veu molt radiofònica, company.
Moltes gràcies. Si mai fem un supermercat per la ràdio, ho aprofitarem.
Magnífic.
Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. Tots els diumenges, de 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Territori Vimec.
Estem aquí al Club 21, al Club de les Ments Inquietes, i tenim aquest espai de Pimec, petita i mitjana empresa, per orientar, és com una brújula al mig del mar, tots els petits, mitjans, es parla de micro, no? Microemprenedor, petit emprenedor, mitjà emprenedor o empresari, i després tota la gamma. En definitiva, tots tenim vaixells més petits o més grans, però tots anem una mica desorientats i estem en un món de convulsions. El mar està molt remogudet i tenim el David Jiménez, sempre està aquí amb nosaltres, ens fa molta il·lusió tenir-lo. David Jiménez és director executiu de Pimec. Bona nit, David, benvingut.
Bona nit.
I amb tu estem amb aquest Pimec Informa, aquestes brújules, aquesta mena de petites orientacions per la millor navegació. Avui, si et sembla, parlarem de paraules, David, que són que estan en boca de tothom, que sonen molt bé i tal, però que de vegades, de la teoria a la pràctica, hi ha un camí molt important a recórrer. I són paraules com el medi ambient, paraules com la sostenibilitat, paraules com la responsabilitat social, no? Això ha de ser realitat, no, David? No ha de ser només paraules boniques.
Sí, sí, paraules que cada vegada més tenen un sentit en el món de l'empresa. Paraules que moltes vegades hem associat a un cos afegit, a una burocràcia, a un complir una llei, uh-huh. i que cada vegada més són necessàries per aportar un valor afegit en el nostre servei, amb el nostre producte, i a diferenciar-nos una mica també de la nostra competència. Per tant, cada vegada més claus pel negoci d'una pime.
És un valor afegit? És una cosa que no tenen els altres i que tu sí que tens? És una cosa que et dona visibilitat, també?
Les empreses del futur han de ser molt, molt sensibles en aquest entorn, en aquest concepte, i ho han de portar en el seu ADN. I cada vegada més això es visualitzarà com a algo positiu. Positiu fins al punt de que pugui ser estrictament necessari per la viabilitat d'un projecte empresarial. Els tiburons han acabat, d'alguna manera, des d'un punt de vista de la cultura, i hem madurat moltíssim en aquest sentit. I aspectes com aquests s'inculquen o penetren, s'empapen dintre les organitzacions i sobretot dins de les pimes amb molta més força. Per tant, sí, jo diria que és important tenir-los en compte en el futur.
Energies renovables, eficiència energètica, això són alguna cosa més que coses teòriques que s'han de fer. Finalment, també poden ser molt eficaces i poden donar fins i tot beneficis, i es tracta de fer-les rendibles, no? És a dir, ser respectuós amb el medi ambient, respectuós amb l'entorn, però a més pot ser perfectament competitiu o fins i tot més competitiu, no?
Sí, sí. Aquí és on potser li pots trobar un retorn més immediat, no? Repeteixo que la reflexió que fèiem abans és més profunda, però sí, és cert, parlàvem abans, no? L'iniciativa, el projecte d'Ajuntament Impulsa.cat, doncs fabricants del sector privat d'eficiència en enllumenat, per tant, tot el que són les tecnologies que permeten doncs, un consum molt menor, doncs, per donar aquest servei en els ajuntaments, en aquest cas, però també a les empreses o a les plantes de producció, la gestió mancomunada de residus, les telecomunicacions, sense anar més lluny. Tots aquests aspectes, sent sostenibles, poden oferir majors competitivitats i, per tant, reduccions de costos importants a les empreses.
Des de Pimec teniu molt clar, jo penso, no? com a timó, com a guia, que les empreses del futur, David, i diem del futur i del present, evidentment, les empreses que marquen la pauta del segle XXI, han de ser molt sensibles més enllà de les obligacions que marqui la llei. Perquè a vegades tu et dius, soc una empresa sensible. No, no ets sensible. Estàs fent el que et marca la llei. O sigui, ets obedient, ets bon minyó, però no ets sensible. Ser sensible vol dir que tu t'ho creus i que vas més enllà de la llei, no?
Sí, sí, diferenciar les mesures impositives, que moltes vegades doncs, ens obliga a anar i anar una mica més enllà, no? I des del Departament de Medi Ambient que tenim a Pimec, el que pretenem una mica és aquest acompanyament a les empreses per visualitzar aquests altres atributs, aquests altres aspectes que, sens dubte, creiem que poden ser cada vegada més rellevants dins d'un negoci, dins d'una empresa, no? Per tant, sí, és així, ho estem fent des de fa molts anys, assessorem per la sostenibilitat en el medi ambient a les pimes, també amb la legislació que existeix i les obligacions que té la PIME i que, per tant, ha de complir, però fugim d'entendre que aquests conceptes tan profuns només són imposicions legals que hem de complir.
Més enllà de dir-li a una empresa, vés en compte que no et posin una multa.
Evidentment.
No et pots permetre en temps de crisi que et vagin posant multes perquè guanyaràs 4 euros per aquí i te'ls fotran per allà. Però, esclar, no es tracta de dir, aneu al tanto amb les multes, no és això només. Sinó que és una veritable consciència empresarial, no?
Sí, és una cultura empresarial, és una manera de fer amb una sensibilitat que repeteixo que cada vegada existeix més a l'empresa, No estem parlant d'algú que sigui una utopia, sinó que ens trobem que els empresaris i els de nova generació o els digitals, no? Com deia abans el convidat.
Sí.
Doncs són persones que ja no cal que els expliquis aquestes coses, ja les porten dins del seu ADN, com deia abans. No?
Tu també, David Jiménez, tens una ment digital? També.
Jo diria que sóc mig analògic, mig digital. Eh? Estic encara en un procés de canvi. Sí.
Molt bé. Un plaer tenir-te aquí, David Jiménez, director executiu de PIMEC.
Moltes gràcies.
Gràcies. I ara li passem la paraula a la Isabel Navarro, ella és advocada del Departament Jurídic de PIMEC, també, i ens fa aquest espai del PIMEC Respon, que en definitiva, Isabel, són preguntes més o menys habituals que us fan els empresaris, els emprenedors, no? Avui, si et sembla, us centrem en l'IVA, que és un tema que, esclar, és importantíssim, i des de que ens l'han pujat el 21, doncs anem tots una mica en pors, no?
Sí, hola, bona nit.
Bona nit, eh? Escolta'm, es pot recuperar l'IVA que s'ha pagat a Hisenda de factures que ens deuen els clients? Perquè això és un tema molt de PIME, de PIME, i és un tema que hi ha molta gent mig enrampada o mig enganxada en tot això.
Avui dia, amb la problemàtica de la morositat que hi ha, que està pujant d'una manera exponencial, i la crisi econòmica, cal que totes les empreses coneguin els seus drets. I un d'aquests seria, doncs, aquesta recuperació justament de l'IVA d'aquestes factures impagades. Sí, sí, es pot recuperar.
Es pot fer.
Sí, eh? El que passa que, clar, aquestes factures impagades es tenen que considerar com un crèdit total o parcialment incobrable, o que el nostre client hagi entrat dins d'un procediment de concurs, un procediment de concurs de creditors, que es diu. Hi ha tot un seguit de requisits i terminis que cal complir, i ja t'avanço que des de PIMEC, doncs, ja estem fent tot un seguit de tallers pràctics al llarg del mes de novembre i de desembre, justament, doncs, per informar, per sensibilitzar els empresaris sobre aquest tema. I ho fem tant per empreses sòcies de PIMEC com per empreses no sòcies. Llavors, en aquest taller el que intentem és que sigui sobretot molt pràctic, per explicar-los i posar bons exemples de tot el que seria la modificació d'aquesta base imposable, tot el que són la realització d'aquestes factures rectificatives, les comunicacions que es tenen que fer a Hisenda, que es tenen que fer als clients, i també, sobretot, i és molt important perquè és un requisit que requereix la llei, doncs es cal fer o una actuació judicial davant del nostre deutor o un requeriment notarial, sempre que siguin empreses privades, que això també ho expliquem.
És d'una certa complexitat, no, Isabel, això?
Bueno, ho expliquem, bàsicament.
O a mi m'ho sembla, jo soc molt dolent en tot això. Eh?
No, tot el tema judicial, per exemple, ja la llei ens permet a les empreses, doncs, que puguin assistir a aquests procediments judicials, algun d'ells, sense advocat i procurador, amb la qual el que volem és apropar-los per tal de que ells, per ells mateixos, ho puguin començar a fer. I sí, en tenim de socis que sí que ho comencen a fer per ells mateixos, entren dins del circuit d'aquest retorn de l'IVA, però clar, cal tenir en compte això, no? Aquests terminis tan específics que marca la norma, no? I aquests requisits, perquè clar, ja et dic, per poder-ho fer, per considerar, per exemple, un
crèdit...
Per exemple,
si posa'ns algun exemple concret, no? D'allò de, escolti, em deuen tants mesos d'IVA o jo què sé, no?
Sí, mira, jo et comento, per considerar un crèdit com a incobrable...
Sí.
Només tenim un termini de 6 mesos, d'acord? Per totes aquelles empreses que tinguin un volum d'operacions d'uns 6 milions d'euros a l'any anterior, d'acord? Llavors, això vol dir que passats aquests 6 mesos des de l'emissió de la factura, nosaltres hem tingut, doncs, que posar possiblement el procediment judicial o el requeriment notarial, i quan arriba aquests 6 mesos, només tenim 3 mesos per fer aquesta factura rectificativa. Que ens passa? Que molts petits empresaris, sí, durant aquests 6 mesos passen i encara pensen que poden arribar a cobrar d'una manera negociada amb el nostre client, amb el seu client, i sobretot si tenim en compte que encara que hi ha una llei que determina els terminis de pagament de manera legal, com la llei de morositat, que vam comentar ja farà unes setmanes.
Exacte.
Aquesta llei en sectors que no es compleix al 100% i aquests terminis de pagament s'allarguen moltíssim, i aquest petit empresari s'hi troba amb aquella factura que està impagada i que se'ls ha passat els terminis per poder recuperar aquest IVA. Llavors és molt important conscienciar autònoms, petits empresaris, doncs justament amb aquests tallers, amb aquesta formació, de què tenen aquesta opció, i ensenyar-los realment com ho poden fer, perquè pot ser una manera molt àgil i ràpida, com a mínim, de recuperar aquell IVA. Com a
més tenen que posar... Són calés que tu, d'alguna manera, els has posat...
No, els has pagat a Hisenda.
Els has pagat a Hisenda, que són teus, i que l'altre... Tu has fet els deures, però l'altre no està fent els deures, no?
No, exactament. Per això el joc és aquest, És tu recuperar-ho d'Hisenda, el que tu has pagat, i comunicar al teu client que és ell el que té ara el deure a Hisenda de pagar-li aquest IVA. Com a més, la llei t'obliga a posar aquest procediment judicial o aquest requeriment notarial, llavors ja, per una altra banda, estàs intentant recuperar tot l'import total de la factura.
Clar,
això
clar.
En el casos de les factures que es consideren incobrables, perquè l'altre supòsit, el segon supòsit, és quan el nostre client ha entrat en concurs de creditors. Llavors, només pel fet que aquest client hagi entrat en concurs de creditors...
Abans es deia diferent, això, el concurs de creditors.
Sí, era una suspensió.
Suspensió de pagaments, Això sonava
ja fa anys,
al coco, al coco, que viene el coco, suspensió sí. de pagament. Ara ja és... Totes les... anem transformant el llenguatge i és,
sí,
està, és molt interessant.
Sí, el concurs de creditors ja és algo molt habitual dins
sí,
el nostre
sistema.
Sí, sembla
com... Anem a fer un cafè. Concurs també. De creditors és anem a fer un cafè.
Sí,
i l'altre és que viene el coco.
I el concurs acaba així. Però, bueno, quan els nostres clients entren en concurs de creditors, cal conèixer doncs, que llavors tenim un mes per poder fer aquesta factura rectificativa de l'IVA des de que es publica aquest autor del concurs al BOE, que és un mecanisme diferent de quan tenim unes factures impagades d'un client que no hagi entrat en concurs. Tot això, ja et dic, des
bueno,
de la PIME
que vinguin
a PIME
a parlar i a,
sí,
que entrin a la vostra web, que s'assessorin, no?
Exactament. Totes aquelles empreses que estiguin interessades, nosaltres ja aquests cursos, aquests tallers pràctics, els tenim ja posats dins de lo que és l'apartat de formació de la nostra web de pimec.org.
Magnífic. Isabel Navarro, gràcies per ser aquí, per respondre'ns a aquests temes, que suposo que a partir del 21% de l'IVA la gent encara està més nerviosa i encara hi ha més nervis. No? Abans l'IVA era una mica menys, ara la cosa cada cop els nervis es van multiplicant i es van sumant.
Sí, més que suposo que la càrrega de l'IVA el que es posa molt nerviós és el no cobrar res, ni la factura ni l'IVA, la morositat. És un problema avui dia al nostre país. I
bona
nit.
Gràcies.
El secret.
Estem acabant el Club 21 d'avui, estem amb el Jaume Gomà, CEO, responsable de l'empresa Olavox, el primer supermercat 100% digital a la xarxa, treballen per tot Espanya, escolta'm, apps, tu, aplicació d'iPhone, d'Android, del que tu vulguis, 24 hores, pum, a casa teva, I si fas una comanda de no sé quants diners, ja no, ni et cobren l'enviament, no? A partir de quants calés,
Jaume? A partir de 39 euros o fins i tot si comprem bolquers. Tenim deferència
especial si compres bolquers
per les mares amb nens petits,
molt
que són
bé.
La gent que ens agrada mimar especialment, i quan compres bolquers enviem de forma gratuïta. I de fet explicar quan dius això de tot Espanya, és que arribem a qualsevol poblet, a qualsevol racó.
Sí?
I de fet hi ha
a
un Villa exemple, García em sembla.
De Abajo, també? Villa García de Abajo també.
Mira,
esteu?
També.
Fins i tot a Llanars,
Fins
i tot a Llanars arriben. Jo soc
Llanars,
clienta d'Olavox.
Tu ets clienta d'Olavox?
M'ha fet gràcia conèixer en Jaume perquè
quina
soc
gràcia,
clienta...
Quina gràcia, tu, la Maite Vigueres.
Soc
tu,
clienta d'Olavox i em sembla que sóc el perfil típic d'usuari d'aquest tipus de portals.
Per
no?
El tema penyals i tot això?
No, bueno, perquè bueno, treballes, no sempre pots estar pendent
no
d'anar al supermercat.
De...
A vegades quan hi vas amb dos nens, un t'està demanant per aquí, l'altre per allà, prefereixes comprar sola, ràpid i bé, i que t'arribi i t'ho entreguin, no? I fins ara els supermercats doncs no arribaven a segons quines poblacions i aquest, per exemple, sí.
Molt bé. Maite Vigueres, fundadora i CEO de l'Ajuntament Impulsa, i a l'Eduard Vidal, director general de l'empresa Grup Mèmora. Acabem molt ràpid, senyors i senyora, molt ràpid. Aquesta última part del programa es titula El secret. Tots tenim un secret, una manera de dir, escolta'm, jo tinc un valor, tinc una paraula, tinc un motor de vida, tinc una cosa que jo sóc un apassionat, o jo sóc un superracional, fred, no sé què, calculador, o jo sóc una persona que confia en la gent, no? Etcètera. Quin és el vostre secret? Tots tenim un motor de funcionament, tots tenim una paraula, un valor essencial. M'agradaria saber quin és el vostre secret. Va, el Jaume Gomà, Olavox, el teu personal, el teu secret, allò que et defineix com a persona i com a empresari, etcètera, no?
Personalment crec que el que em fa diferent, o el secret aquest que estàs demanant, està precisament amb la capacitat de saber-me envoltar de la gent adequada per poder fer realitat els meus somnis.
Per tant, un bon entorn, t'envoltes d'un bon entorn. Maite Vigueres, superbreu, el teu secret.
Jo diria que és la capacitat d'entrega i la franquesa.
Franquesa, em quedo amb la franquesa. Eduard Vidal, el teu secret.
L'amistat.
L'amistat, magnífic.
Treballo, potencio...
Amb gent que tens bons feelings humans amb ells.
I cuido molt l'amistat amb els amics de sempre, amb els amics nous, i sempre estic pensant que sol no fem res.
Magnífic. Bona nit, bon diumenge, gràcies per ser aquí.
Bona nit, gràcies.
Molt bona nit.
Bona nit.
Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.